La música de Clio, amb Xavier Casanef.
Xavier Casanef i Descarrega, bona nit i bona hora.
Molt bona nit, Pere Andreu, Geriot Ventura.
Parlem de música i parlem d'història, la música de Clio. Dilluns que ve parlarem d'història, no aquí als Estudis de Catalunya Música, sinó al Petit Palau.
Sí, senyor, és veritat que fem bolo.
Tenim una cita, doble secció,
sí, sí.
La setmana que ve.
Sonarà, cara al públic.
Exactament, sonarà dimecres, sí. La gravarem dilluns, sonarà dimecres, i divendres tornarem a tenir sobredosi de música de Clio, eh?
Si la gent no es cansa, jo aquí davant del micro, naturalment.
De fet, tenim dos oients que volen saber coses, oi, Xavier?
Sí, però potser que situïs l'audiència.
Situem-la.
La setmana passada, la veritat és que no recordo degut a què. Parlàvem de campanes.
Sí, dels noms.
I potser parlàvem dels noms de les campanes, i a partir d'aquí va sortir el tema que, si més no, fins fa poc, tothom tenia, a part del seu nom de pila, en tenia dos més afegits. Normalment els batejos se n'hi posaven tres.
Això ja no es fa?
En el cas de la monarquia sí, que els agafen tots i es diuen de todos los santos. Però sí, no és obligatori. En alguns llocs es fan, en d'altres sí. I va haver-hi allò de que si dius quins noms tens, quins sí, si no, i sembla que vas tenir la genial idea de convidar l'audiència que, si tenien curiositat, ens escrivíssim.
I tenen curiositat, tenim oients curiosos.
Sí, no sé en quina escala és allò representatiu del nombre total, però hem rebut dos correus, un correu de la Carme i un altre correu de la Maki, dues oients interessades en saber allò, quins són els vostres segons noms, ens pregunta un oient, i l'altre oient, com es diu en francès, Javier, amb els altres dos noms?
Doncs va, vinga, dispara.
No, que sense cap problema. A mi em van posar els noms del meu papa i de la meva mama. Jo em dic Francesc Xavier Pau Vicenç.
Francesc Xavier Pau Vicenç.
Pau per part de pare i Vicenç per part de la meva mare. Doncs ja, Francesc Xavier Pau Vicenç.
Jo també he investigat, sé que em van posar Antonio.
Antonio.
Sí,
suposo. Per Andreu que... Antonio.
I l'altre nom no el sabem. Vaig preguntar als meus pares, em van dir Antonio segur perquè era el capellà i
això passava.
Era típic, es veu. I mira...
Durant una època, em sembla que era Sant Vicenç dels Horts, hi havia un mossèn que es deia mossèn Jaume, que em sembla que a tots batejats els deia Jaume, ja fossin nens o nenes, Jaume o Jaumeta, em sembla. He sentit allò, comentaris d'aquest tipus, sí. Que no era estrany, això.
Doncs ja tenim resolt l'enigma.
Molt bé, mira.
Vagi bé,
vagi
Xavier.
Vagi bé, puc marxar ja, ja hem parlat.
No, potser que parlem una mica més d'història, no? Va, què et portes?
El que et porto avui t'ho porto en forma d'endevinalles. Si les resols,
estàs
parlem
molt
molt
juganer,
tema.
Però,
si no,
a veure...
Mira, s'apropen les vacances de Nadal.
Que guanyo, aviam.
Tres senyores estan al balcó, de nit ni de dia, no tenen por.
Pista?
Te'n dono una segona endevinalla.
Ah, sí? Va sumant.
Sí, van sumant. A més, la resposta és la mateixa. Una vella amb una dent que fa córrer tota la gent.
Encara pitjor.
Ai, Pere Andreu. Soc un instrument de corda que fa riure i fa plorar. Com que en tinc una de sola, la canalla em sap tocar.
Soc un instrument de corda que fa riure i fa plorar.
I com que en tinc una de sola, la canalla em sap tocar.
Una corda.
Ai, senyor. No, Pere Andreu? Dani Guinot, sisplau.
Ara ho veig. Ho veig clar.
Ho veus clar?
Molt clar. La corda.
No és el teu, les endevinalles.
No gaire.
La corda d'estirar.
Però què vols, un divendres a la nit, aquestes hores?
Doncs
és que
mira,
em fas pensar, no són hores de pensar.
No, però estàs aquí treballant.
Això sí, veus, això és veritat. Campanes? Més campanes?
Campanes. La setmana passada vam fer campanes 1 a la música de Clio.
Campanes sobre campanes, veig, eh?
Veus, per exemple, molt nadalenc, tu també et veig. Aquesta setmana també continuem fent campana 2, la música de Clio, i em reservo una campana 3 amb un material sonor força interessant que potser farem coincidir per la setmana del 5 de febrer, que és Santa Àgata, que és la patrona dels campaners. Santa, 5 de febrer també és l'aniversari de la meva germana, ara hi caic.
Veus? Vinga, ja tens dos motius per fer-ho.
Doncs aquell dia reservem el Campanes 3 dins de la música de Clio.
Em fa gràcia això, Campanes 2, com si fos Superman 2, Campanes 2, no?
Per exemple, doncs aquí estem. Parlem de campanes, però no continuem amb la línia anterior que vam parlar sobre...
Repics.
Sobre els repics, sobre com aquest mitjà de comunicació no verbal en les comunitats... fins fa unes quantes dècades era el més emprat doncs, per marcar els ritmes dels dies i els esdeveniments privats i comunitaris. De fet, les campanes s'erigien com la veu de la comunitat. D'això en vam parlar la setmana passada, però avui volem fer una secció més aviat antropològica-cultural. Avui voldria referir-me al que... És que, a més, hi ha hagut oients que han fet algun comentari sobre aquesta secció de la... dedicada a les campanes, que es veu que ha tingut un cert èxit i que ha agradat, i he volgut aprofundir-hi una mica més en el sentit ja de la saviesa popular, el que a Catalunya s'ha dit o ha embolcallat tot el tema riquíssim de les campanes. D'entrada, tornar a dir que el seu so simbolitza el poder creador. De fet, a l'estar una campana en un campanar suspesa entre el cel i la terra, tenia un caràcter místic i que, per tant, doncs, la seva forma, a més, estava relacionada amb la volta del cel. A partir d'aquí, hi ha hagut moltes creences populars que, en l'àmbit dels països catalans, han quedat sovint afermades en la cultura popular de la gent. Per exemple, a la fi del món ressonarà una immensa campana que hi ha qui afirmava que es trobava als boscos del Canigó o en la fons de la Vall d'Aran, que quan sonava aquesta campana, el dia que la sentíssim sonar, el món s'acaba. Va bé saber-ho.
Sí.
Després hi ha una cosa bastant més concreta, perquè això de que el món s'acabi és com molt, molt global, molt general, que també és una creença que diu que a la Vall del Canigó hi ha amagada la campana del diable. Si resulta que sona al punt de la mitjanit de la nit de Nadal, aquell any següent serà un any ple de calamitats i desgràcies.
Més val que no soni.
Això, si la sentim sonar. Jo tinc l'antídot.
Ah, sí?
Perquè no soni.
A veure.
O millor dit, per no sentir-la sonar, si sona. Que és que la nit de Nadal, el violí vermell a Catalunya Música és l'hora que fa el programa.
Impressionant.
Sentim el violí vermell i no estarem per campanes.
Impressionant. No, però escolta'm, però això se'n diu un dribbling estil Messi, eh?
Bueno, una hora abans sonarà el bloc de nit.
Ara encara, mira, encara m'ho poses millor, eh?
També es creu que el toc d'Ave Maria, de les campanes, foragita els follets i els mals esperits. Hi ha un munt de rondalles a casa nostra al voltant de tot això. El toc de campana ha estat utilitzat sovint també com a exorcisme. Però també es creu que quan una campana sembla tocar sola, a causa del vent, és que la toquen les ànimes en pena. El món de les campanes i dels repics, riquíssim. Pels qui hem estat alguna vegada, tots sabem que a la Vall de Núria, allà al santuari, hi ha una campana que és molt famosa. La campana de Sant Gil, que tenia la facultat de...
Ah, sí, ja ho conec.
Ho coneixes.
Sí, has de posar el cap, no?
Bueno, la campana. Tu no ho sé si has de posar el cap, perquè, de fet, aviam, és la mateixa campana que les dones acabades de casar han de fer sonar amb un toc que facin per si volen tenir un fill. I, per tant, doncs, home, jo, tu i jo, em sembla que està complicat,
és cert.
Però si més no, existeix la tradició.
Una campana de la fertilitat.
És una campana de la fertilitat, també molt vinculada a les seves formes. La cultura catalana, o millor dit, la llengua catalana, és rica en dites i en refranys al voltant d'aquest instrument musical. Per exemple, a toc de campana, puntualment, fer la volta de campana. Això...
Els cotxes, no?
Els cotxes, per exemple, alguns nens petits que també volen volta de campana. Ser un toca campanes.
Això un toca de llonsis, no?
Ser un toca campanes més aviat és sinònim de ser informal.
Ah, ets un més toca... suau, eh?
Més suau, sí. Un informal... Ets un toca campanes i fins i tot sona com alegre.
Sí.
Ser un toca son, ser un dormilega. Sentir tocar campanes, o sigui, saber alguna cosa i no saber d'on va. Llançar les campanes al vol quan volem celebrar un esdeveniment o fer una campanada, o sigui, ser una notícia molt sonada. Això ha sigut la campanada. Cançons en tenim moltes, normalment relacionades amb el moviment de la campana, sobretot els que tenim nens petits, el ding-dong, les campanes
de salon sí.
Toquen a festa... I dins del món de la literatura també hi han hagut molts poemes i moltes escrits referits a aquest instrument musical. El rector de Vallfogona, per exemple, dedicà al seu escolanet mort, també són ganes, una làpida que deia: aquí, ací ja un escolar del temple de Vallfogona, que dol i llàstima dona als bronzes que repicà. És un sentit també molt utilitari del record, però si més no, dona de si. inacabable. De fet, hi ha pàgines i pàgines senceres que he anat consultant sobre el món d'aquest instrument musical dins de la cultura catalana popular, més aviat. Només comentat, potser com a fets històrics, dos publicacions que van tenir la seva anomenada en la seva època. Una era La Campana de Gràcia i l'altra L'Esquella de la Torratxa, que van ser unes publicacions molt populars a casa nostra. Campanes, Campanes 2, donarem un Campanes 3 més endavant, més relacionada, sobretot, ja dic, amb un material sonor bastant interessant sobre la seva aplicació d'aquests repics en les vides quotidianes dels nostres avantpassats.
La música de Clio, en clau de campanes, aquests dies...
Bé, fins ara campanes, ara fixa't que estàvem sonant flautes.
Sí.
I és que ja saps allò que passa, que comences a agafar un tema, estires del fil, et surten una sèrie de connexions, dius, calla, això també és interessant.
Com allò del diccionari, de la setmana passada.
Ah, sí, és veritat, per exemple, allò de les aleacions, un dia n'hauríem de parlar o fer-nos-ho venir bé, que era molt interessant. Doncs, clar, comences amb campanes... I, per exemple, em surt que dins també de la tradició, de la cultura popular catalana, hi ha un instrument, en aquest cas de vent, que també té la seva importància. I si la campana té aquesta fisonomia vinculada, sobretot, al món femení, tenim un altre, més gran o més petit, que és, en aquest cas, el flabiol. I en aquest cas, també el flabiol també dona molt de sí quan comences a cercar al voltant d'aquest instrument musical. De fet, els flabiols, les flautes, són els instruments melòdics més antics del món i els més estesos. També han sigut considerats instruments màgics, ja que acompanyaven els planys funeraris perquè el so provocat pel vent o per l'alè, havia estat relacionat sempre amb el so de l'ànima, allò d'exhalar l'últim alè, doncs a partir d'aquí també hi havia aquest so de les flautes o dels flabiols que acompanyava doncs, els planys funeraris. També en la nostra tradició ha acompanyat captiris, caramelles, nadales, cercaviles, processons, ballades populars, sempre hi tenim algun instrument de vent. Entre pastors i gent de muntanya, per exemple, està constant la creença que el so de flabiol allunyava els llops i altres bèsties malignes. Per això, la imatge tradicional del pastor tocant el flabiol o tocant una flauta mentre es porta les seves pastures. Sempre hem pensat que és, mira, li agrada la música i així es distreu, pobre home, allà tot sol.
Que bucòlic, no?
Que bucòlic, i segons sembla, segons diu les llegendes, les creences, doncs antigament era perquè ningú, diguem-ne, l'assaltés alguna mala bèstia d'aquestes del dimoni per menjar-se-li els ramats o amb ell mateix.
Home, la flauta sempre ha estat un instrument així lligat al món de la màgia, no?
Per, sí, senyor.
Pensant en la flauta màgica de Mozart o...
Justament.
Fins i tot, doncs, això que deies, no? El flautista de Malí.
El
no?
flautista de Malí. Perquè, a més, moltes de les nostres rondalles, la flauta constitueix, i aquí també ho lliguem igualment amb la flauta màgica, en què aquestes flautes, aquests flabiols, solen ser alguns dels objectes màgics més comuns de les nostres rondalles. Per exemple, ho són els bastons, les tovalles, les botes, les bosses, els serrons, els barrets màgics... Però, en el cas del rondallari, el flabiol, com també el violí, és un instrument que, a vegades, té un poder que és que aquell que el toca, els altres fan allò que ell vol mentre la música sona. Quan deixa de tocar, doncs, ja sigui ballar o ja sigui estar en el seu poder, vull dir, allò, la seva voluntat, mentre el fa sonar, doncs, així és. També tenim refranys, anar al darrere d'algú amb un flabiol sonant, per exemple, o que soni la flauta per casualitat. Cosa que també és una d'aquestes dites que potser sí que ens han arribat més. Ara ve Sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol, el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol.
Bona aquesta.
Tenim moltes de cançons i cançonetes al voltant d'un instrument musical com és la flauta o és el flabiol. Si et sembla per això, et proposo acabar la secció amb un tercer instrument.
Campanes, flabiols o flautes i...
Dani, per la línia interna, em preguntava: tambors o panderetes? Si ho vas a mirar, són diferents, però és el mateix, no deixa ser un instrument de percussió.
Sí.
I en aquest cas, jo el que venia a parlar és del tambor, però és cert que la pandereta no deixa de ser com una versió escapçada d'un tambor, si fa no fa. Aleshores,
la pandereta, que és idiòfon, per cert.
Moltes gràcies, Pere Andreu.
Ep.
Nota que
se m'ha quedat,
que m'escoltes quan parlo.
De tant en tant.
Idiòfon. Mira, una paraula que feia temps que no sentia, exactament 7 dies.
Sí, justament.
El tambor. El seu so és un d'aquells sons considerats primordials. És un vehicle de comunicació dels primers que hi ha hagut, des del punt de vista instrumental, en l'espècie humana. Les caixes dels antics tambors eren fetes d'un tronc d'arbre buidat i el so vibrant de la pell tensa i el ritme molt sovint han sigut, o es diuen que recorden, els batecs del cor humà i, per tant, el mateix batec de la pròpia terra. És un instrument de percussió que és comú arreu del món en les seves diverses formes. Solen acompanyar desfilades, processions, cercaviles al costat de gralles, flabiols, dolçaines i cornetes. I, per tant, doncs, també és un altre d'aquells instruments que el rondallari, la cultura popular, ha utilitzat o té com a recurs molt sovint. Hi ha nadales, hi ha cançons moltes, riques i variades al voltant del tambor. Cap al migdia, canta i refila, toca pasqual, repica el timbal, cançó amb festes d'alegria, per exemple. O, si n'eren tres tambors que en venen de la guerra, el més petit de tots porta un ram de rosetes. Aquesta feia molts anys que no la cantava.
Sí,
de fet,
per sort no la tens fresca, eh?
Bé, sí, he hagut de preparar-me la secció i bé. Ara ve Sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol. El qui toca el tamborino ha perdut el flabiol. Una mateixa cançó ens ha servit per les dues.
Un bis, eh?
Ha sigut un bis. I finalment, dins del que és l'àmbit català, quan algú parla de timbal, parla de tambor, ens hem de posar dempeus amb un rictus solemne, seriós i patriòtic i, evidentment, abocar i recordar el timbaler del Bruc.
Que, evidentment.
Gràcies és al seu timbal i a la seva feina va poder foragitar els francesos durant la Guerra del Francès.
Doncs, ja ho veieu, d'instruments històrics n'hi ha hagut molts. Avui n'hem destacat especialment aquests tres. I bé, em queda dir-te fins dilluns que ve. No fins divendres que ve.
És veritat.
Fins dilluns que ve.
És veritat. Doncs res, tu. Dilluns que ve amb la música de Clio.
Abans d'acomiadar-nos, recordem que aquesta secció del bloc de nit que ve els divendres té un blog propi.
www.lamusicadeclio.blogspot.com, el blog de la música de Clio.
Ara sí, gràcies, Xavier, bon cap de setmana.
A reveure'ns.